reafirmat la seva intenció de concedir el préstec de 90.000 milions d'euros a Ucraïna, aprovat pel Consell Europeu el mes de desembre, i el que de moment es resisteix a Hongria.
Amb aquesta informació, idò, s'han fet a les 9 i 4 minuts. Tindreu informació actualitzada al proper butlletí, que com sabeu serà a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom.
Ens atem a bona hora de xiu-xiu amb Lluís Fortes, ara al control tècnic. I ha tocat en aquest moment... Ui, això... És ell, ets tu, Lluís Fortes, eh? Fa que s'invescap, dona la benvinguda d'aquesta manera, se pot comunicar únicament mitjançant efectes de so. Aquest és un d'ells, moltes gràcies. Bueno, ja ha tocat el moment de rebre la mestra que mos fa de pont entre els infants, els adults i tot aquell món cap enmig. Ella és la Margalida Estelric i el seu...
De l'escola a la quotidianitat.
Com anar? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Un altre Pip per aquí.
Com estàs?
Bé, molt bé. Sí.
Bé o molt bé?
Bé, tenint en compte que demà començam un pont de 6 dies, estic beníssim.
Ah, molt bé, molt bé.
Nosaltres no el començam.
No, jo sí.
Tu sí?
Demà presentes tu, Jordi.
No me diguis això.
Tot sol.
Xavi, per favor.
A veure, com es dura? No, és broma. Com es dura avui, Margalida?
I d'avui, mira, vos podeu aferrar la cadira, perquè aquesta vegada me van fer aquella pregunta que mos desmunta a la majoria de professors. Que allò que és, pam, directe en espit. Una bomba atòmica.
Men, que t'han demanat, que tan greu. Una cançó de reggaeton per ballar a final de curs. Això seria un dart en espit, com has dit. Podria ser.
Mira, ja que ho dius, aquesta seria un altre tema, però no. És que és molt pitjor. Mira, estava fent a la pissarra, estava explicant, i una d'una de sisa, dimecres, me va mirar en els ulls, va fer corresquadent una mica en fora, va llançar el bolígraf i me va dir: però, mestre, per què hem d'estudiar si tot està en el ChatGPT o Google? És una pèrdua de temps.
Ui.
Tens raó. Això se pregunta que si fa, no fa. Provoca que els profes plorin a la dutxa, quasi, no? Pràcticament. I què li vas dir? Li vas amollar això de saber no ocupa lloc?
No. Perquè en primer lloc sí que no ocupa molt.
Jo no m'he dit això, eh?
Sí. Si no, demana-li al meu home que m'ha hagut de fer una nova habitació per encabir llibres i els apunts i tot això. I a més d'ocupar lloc, et sabrà ocupa temps i requereix esforç. Però no vas pensar, jo també vaig contraatacar i li vaig dir: estudiar serveix per no ser un idiota útil.
Uf, sempre tan directe, i te va entendre, vols dir?
Gent, no? Se m'ha quedat quadres. Però és que les frases típiques que feien sempre, tipus llegir te fa viatjar... És que, sabeu què passa? Que els nens i nens d'avui en dia els importa un rave, perquè ells no volen viatjar amb un llibre. Ells se'n volen anar a veure el Madrid, al Barça, volen anar a Euro Disney, amb una low cost i avall. O sigui, que lo del llibre és res de res. Per tant,
haureu de canviar d'estratègia. Ja toca.
Així és. La resposta ara per què serveix llegir o estudiar no pot ser ja per tenir un títol. Perquè això ja no cola. És que no els motiva gens. Bé, llevat de qualque excepció, el fet d'estudiar una carrera. Ells volen ser youtubers, inventar-se un app que els faci multimilionaris, perquè aquest és el somni que els han venut darrerament.
Però vols dir, jo som fidel defensor de joves, perquè moltes vegades sí que és vera que la gent gran, no ho dic per tu, per la gent més gran, els posa dins un sac i diuen: és que els joves d'avui en dia, això, altre, bla, bla, bla. I jo... El manco, clar, els tracta amb ells com tracta amb els meus cosins, i veig que gent, vulguis o no, amb inquietuds, que encara surten al carrer, juguen al carrer, no ho sé.
Sí, no, la veritat és que no podem ficar mai, no se pot generalitzar en ningú i en cap cas. Però és vera que, diguem, aquesta gran massa se fa tan evident i tan possible que quasi tapa els que realment segueixen assent i que te salven el dia a dia.
Exactament. I segons tu, Margarida Estelric, quina és la resposta?
Jo crec que la resposta que més els pot arribar és... Perquè si no estudies, ets un NPC.
Un NPC...
Vam
xerrar, un non-playable character, però bé, per recordar un poc, mos pots explicar als oients de Xiu Xiu què significa això de NPC?
Un NPC, per exemple, en un videojoc, allà on tu ets el protagonista, són tots aquells altres personatges que són de farcit, que poden repetir moviments, frases programades, però no tenen cap capacitat ni una de decidir. Llavors, és clar, si tu no llegeixes, si no estudies, ets un d'aquests personatges de decorar.
És a dir, així, d'aquesta manera, amb aquest contraatac de sa mestra, te van entendre.
Clar, perquè, clar, jo us ho podria explicar, per exemple, quan diu el doctor Miquel Àngel Tirado, que sa lectura és fonamental per aprendre a desenvolupar el pensament crític, o que sa capacitat de comprensió lectora depèn del bagatge, de vocabulari i de cultura que tenim. Però, clar, això a ells, evidentment, els apatina. En canvi, això dels NPC... Els de toca.
Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
Anem, tornem al tema. Clar, la pregunta d'aquell nin que un bon dia te va dir que per tu va ser com un dard d'en Speed, que està convençut que tot és a Google o a intel·ligència artificial, que per això no és necessari llegir, ni estudiar, ni res.
Clar, però és que també a la farmàcia hi ha de tot, com segons ell diu. Però moltes coses te poden curar, però si no saps el que aprens, t'enverines i te mors. I és el que passa, perquè la intel·ligència artificial... que ara sembla que mos ha de solventar tot, té molt de perill, perquè està demostrat que allò que no sap, s'ho inventa. Per tant, tu has de saber destriar que és bo i que és dolent. Per exemple, la setmana passada vaig anar a la presentació del darrer llibre de Llorenç Valverde, un catedràtic de matemàtiques. I en aquesta presentació li varen fer una pregunta sobre la intel·ligència artificial. I ell va dir que sempre hi haurà d'haver la creativitat humana per formular la pregunta correcta. Que d'això els periodistes en sabeu un bon tros.
Tocaria.
A més, va afegir que li feia molta més por l'estupidesa humana que els perills suposats de l'intel·ligència artificial.
Però és que, clar, passa una cosa. Jo crec que, bé, en l'intel·ligència artificial, bé, jo penso, no, ho diuen els experts, que a mesura que passis temps, més la faran servir, més mos hi avasarem, manco faran servir el cervell, i això provocarà, de qualque manera, que... siguem manco útils, és a dir, manco útils nosaltres com a humans, sinó que haurem de mestir l'eina. I, de fet, els creadors de diverses intel·ligències artificials el que estan fent ara és una adopció expansiva, massiva, és a dir, mos la posen davant fàcil, pràcticament de franc, perquè nosaltres mos hi avasem, i quan ja mos tinguin enguinxats, què passarà? No ho sé.
Per tant, anem a posar casos pràctics per aquells alumnes que encara se demanen per què serveix la comprensió lectora, per exemple, més enllà de per aprovar la assignatura de llengua, no?
Clar, clar, és que la millor manera d'entendre les coses són casos pràctics. Per exemple, posant per cas que has de signar, no ho sé, el teu primer contracte de t'has comprat un cotxe, o la moto, o el teu primer pis... Vos imagineu signar un contracte sense entendre, la lletra petita?
Clar.
O una hipoteca sense entendre què significa interès variable? És que te pots arruïnar la vida en 10 segons per no llegir.
O també les notícies falses, que ara n'hi ha arreu, és a dir, manco xiu-xiu, evidentment.
Clar. Per això, és que és per això que avui encara surten terraplanistes, gent que creu que amb un xupit o de lleixiva te curaràs el constipat. Si no has llegit una mica de ciència, llavors es tot creus tot.
És a dir, que estudiar seria com instal·lar-te un antivirus en el cervell.
Aquesta és una altra frase per fer-se una camiseta. Si has estudiat, quan algú te ve a vendre una moto, sigui un polític, sigui un influencer, sigui el teu ets, tindràs eines per dir-li, ep, això a mi no me quadra, perquè jo crec que això és així de sa, i evitaràs que te donin burro per barro.
I a part també és molt interessant és tenir referents a que t'ensenyin coses i en què hi confis, i tenen professors, mestres, en què tu hi confis com a alumne i diguis, d'acord, aquesta gent m'està ensenyant a pensar i jo vull creure-me'ls i tenir-vos present sempre, que tu hi com a mestre, clar, jo me'n recordo els meus professors, els meus mestres, i els tenen presents i moltes vegades m'han ensenyat a processar, entendre, a tenir cert criteri, i tot això és superimportant, que els alumnes puguin confiar en la persona que ensenya.
Sí, sí, però és que a més, és molt important que els mestres recorden sempre que hem de creure molt en allò que deim. Perquè si no, no convenç. Llavors és primer que ha de creure en llegir, és primer que ha de llegir, és primer que ha de assaborir aquells sabers, aquelles coses que tu transmets, has de ser tu. Tu has d'estar enamorat d'allò que fas. I després els arribes.
De fet, a les escoles ara se fomenta molt, no?, la lectura. És així?
S'intenta. S'intenta. La veritat és que tenim molt de quantres. Per exemple, a vegades tu pots fer una enquesta dins una aula i te trobes en nen de 7 o 8 anys que mai no els han contat un conte. No llegit, contat. O gent que no té llibres a casa. Llavors, a poc els has d'anar fent arribar aquell plaer per tot allò que sí que te du els llibres, història, l'aventura, es conèixer i et sabre.
Quina responsabilitat.
Ui, sí.
Però, bueno, tornem als temes. I un nou concepte, que podria ser tal vegada una altra camiseta, que mos dius, seria llegir no és guapo, sinó que és una armadura.
Clar, és que te fa fort. Perquè la gent poderosa llegeix. Bé, n'hi ha qualcun que és dubtós, però segur que darrere té qualcú que sí que llegeix, que són els que realment comanden. I llegeixen informes, llegeixen contractes, llegeixen història per saber com us poden manipular més i millor. Si no llegim, és com si anéssim a la guerra amb una pistola d'aigua. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much.
I també hi ha una altra cosa que també limita l'expressió dels joves d'avui en dia. Frases com, per què he d'aprendre paraules rares si amb les emoticones ja m'entenen?
Aquesta és una altra. Vull dir, darrerament he notat a les aules i inclús tinc una cosina que és catedràtica de Medicina, que teòricament allà arriben alumnes escollits, perquè la nota de tall és molt alta, i me diu lo mateix, que hi ha una reducció de vocabulari molt bèstia. I això, com ja he dit abans, és molt perillós, perquè hi ha una frase que els límits del teu llenguatge són els límits del teu món. I no ho dic jo, ho va dir en Wittgenstein, que era molt més intel·ligent que jo.
I després també jo m'ha arribat, a través d'un pedagog, que els joves, bé, els adolescents, confonen o tendeixen a confondre registres. Per exemple, registre col·loquial amb un registre formal, i que tal vegada a un examen posen bro o posen, fan servir expressions que farien servir a internet, per exemple.
Sí, o paraules abreujades, aquestes que fan servir quan s'escriuen un WhatsApp o aquestes coses. I és vera que com que tot s'ha diluït, no? Això del temps líquid d'en Bauman.
Sí, sí, sí.
Llavors, aquesta liquació ha arribat a molt de camps. I el vocabulari, s'escriure, les maneres, les formes, no és un d'aquests.
Clar, com menys paraules tens, menys pots apressar i més NPC ets.
Exacte, més NPC ets, perquè imagineu-vos ara, per exemple, que estàs molt fet pols, però molt, i que necessites que qualcú t'ajudi per sortir desforat. No és el mateix que dir, ai, estic xof, o dir, és que estic frustrat, o tinc ràbia, o és que estic passant un dol. Perquè si també saps dir, ai, és que estic ratllat. Clar. Difícilment és qui t'escolti te podrà donar una mà perquè te trobis millor.
És que ho estàs dient, Margalida, tenir vocabulari és com també tenir una caixa d'eines. Si només tens un martell, és a dir, tractaràs tots els problemes a cops i no arreglaràs gairebé res, o si ho arregles ho faràs malament. I si tens claus angleses, tornavisos, desengramponadors, serres, podràs obtenir uns resultats molt més lluïts i profitosos, també.
Clar, clar, perquè les paraules moldegen. I també per lligar, perquè malament no sortir a moltes rodes, molt més sexy, qualcú que te sap xerrar, que te fa viure, que no una persona que te diu en plan 20 vegades per minut amb un parell de bros i literals i sit seven, sí, perquè al cap d'una hora no hi ha qui ho aguanti.
O sigui que el cervell és el múscul més atractiu.
De molt. Però hi ha qualcú que et deixa anar una reflexió interessant, una ironia, que per exemple el meu poble és famosa, per la ironia falenitxera, guanya per golejada en aquell que només té bíceps. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells,
ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells, un bell estiu Molt bé, molt interessant, Margalida, però començar amb acabar. Hem de deixar clar que estudiar és autodefensa i que el vocabulari és poder. Però què feim, també, en saber, sense peresa de posar-s'hi?
Mireu, avui porto un darrer exemple per a aquests joves que encara duten en posar-s'hi en situació, menys si els convencem. Suposem que un jove, li direm Kevin, està jugant amb un videojoc. Si vols, tu, Xavi, me pots fer sabó amb vos i jo faré de, Kevin.
Molt bé, me sembla bé. Ara jo he de fer de Bob Onof, eh?
Sí, sí, sí.
El jove Kevin està tot emocionat jugant al seu videojoc preferit i de cop li surt un bàner.
Buah, merda! Quina ratllada, bro! Fa, pas de llitjar això. Acceptar termes i condicions. Ah, vinga, acceptar.
L'enhorabona, Kevin. Acabes d'acceptar que l'empresa Dades i altres herbes S.A. vengui el teu historial de recerques a la teva mare.
Què? Ostres! No, no, no me ratllis! No, 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 no. Com?
L'usuari accepta que... Estava el paràgraf 3. L'usuari accepta que les seves cerques vergonyoses siguin públiques.
Merda, 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 merda! Però si això no ho llegeix ningú, tio!
Els NPC ho llegeixen, els jugadors bons, sí. Ara la teva mare sabrà que cercaves ahir a la nit.
No, per favor, ai, doneu-me un llibre. Necessito aprendre a llegir ràpid.
Game over.
Molt bé, molt bé, molt bé. És, jo crec que s'ha entès bastant bé en un àmbit digital, en Kevin està bàsicament fotut, ho podem dir així, sí. Ratllat, com dirien. Però
jo,
bueno.
Jo a partir d'ara acceptaré termes i condicions, o sigui, llegiré termes i condicions abans d'acceptar-los.
Sí, sí, convé llegir molt bé la lletra petita.
Sí, m'ho ha convençut, sens dubte.
Sí, sí, jo també espero que llegiu, perquè si no, arribareu en els 30, vos posaran un contracte de feina davant, i si anireu de vostra esclavitud per pares a llit i tres pàgines. Perquè si no, quan es cap vos digui que això és legal, li podreu contestar no, perdona, segons l'article 4 això és explotació. Per tant, llegir vos farà lliures i ningú vos podrà dir el que heu de pensar. I també evitarà que vos agafin amb el calçó en baixos, com en Kevin, signant lletres petites que no havíeu llegit.
Sí, o també podria ser un bon exemple que per poder dur-se contra els professors d'una manera intel·ligent.
Clar, perquè encara que paresca que va en contra nostra, no hi ha res que mos agradi més que un debat intel·ligent dins aula. Per tant, els qui mos escoltau... Oient de xiu-xiu, llitgiu, que vos farà rebels.
Molt bé.
Quedeu-vos amb aquesta frase.
Margarida Estarric, magnífic. Moltes gràcies per ser espont entre els alumnes i... espont entre els alumnes i nosaltres, que moltes vegades no mos arriben tot allò que pensen, i com és realment el seu imaginari, com s'ho comuniquen, què necessiten, què senten. Mos agrada molt conèixer-ho. Perquè moltes vegades és el que dèiem, no estem assabentat del tot de com viuen ells, com pensen i què senten, i tot aquell món que tal vegada no mos arriba.
Clar, clar, és que ho he sentit, no me'n record qui era, clar, és que ells encara tenen el cervell lliure, vull dir que no està tan encrostronat, i llavors això els permet veure coses que nosaltres a vegades dius, per aquí no hi havia caigut. I les seves reflexions t'ho duen a pensar molt.
És a dir, no tot el futur no és tan oscur com us imaginem a vegades, no? Els nins, no tots els infants tenen tant de problemes de comunicació, no llegeixen, també deu haver excepcions.
Clar, i això és el que te reconcilia en la humanitat, en la feina i en tot. És evident que sempre hi ha aquelles personetes màgiques que tenen interès, que te venen en el llibre, en els ulls que els allueixen a mostrar-te el seu darrer llibre que els ha regalat o que els ha encantat o... I això realment te fa creure en la humanitat encara.
I una darrera pregunta. D'aquella gent que dius que tu te trobes a l'aula, que tal vegada a casa seva no tenen llibres, que no els han contat mai un conte, però tu ets aquest canal mitjançant el qual coneixen tot aquest univers, has conegut qualque infant que l'hagi encisat de veres això, que s'hagi entusiasmat amb els contes, amb els llibres?
Sí. Vull dir, clar, jo, per exemple, procuro arribar sempre a l'aula amb un llibre. Ai, mireu que llitges que avui. Sempre procuro també triar llibres en temàtica que ells els agradin. I a poc, clar, ells primer, diguem, han de rompre la barrera d'aprendre a llegir. Perquè si no tens una dinàmica fluida, clar, l'esforç és tan gros que te resta el possible plaer. Però un cop hem romput aquesta barrera, Després en trobes qualcun que segueixen i, per exemple, un alumne que me recorda ella sempre que me veu, que jo la vaig introduir dins el camp de la poesia, bé, juntament amb sa mare, clar, per exemple, en la Mar Grimalt.
Fantàstic.
Clar, és que és important, no? A més, posar-s'hi i agafar una rutina de fer-ho, perquè jo, sincerament, per exemple, no he llegit, no, mai he tingut aquest hàbit, ara ho vull recuperar amb 23 anys, i costa, no? O sigui, jo me costa molt posar-me i seure-me i llegir un llibre. Si és un hàbit, però, que agafes de petit i que ho dus de dins, no? La cosa millora.
Jo, a la gent que me diu això, normalment sempre li recoman comença per novel·la gràfica. Perquè els dibuixos és molt més àgil i a poc ja vas agafant temes més... llibres més densos, temes més llargs.
Ho intentarà.
Clar que sí, clar que sí. Margalida Estelric, moltíssimes gràcies per apropar-nos a tot això i res, que vagi bé. Molt bona nit la setmana que ve.
S'altra.
D'aquí dues setmanes, perdona, però que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Bona nit.
Fem una aturada per publicitat i tornant tot d'una més xiu-xiu.
Tres Ràdio és esport. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IV3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu!
Cada dimarts pugem a l'avió des de l'estudi d'IV3 Ràdio i sempre partim a visitar qual camí del programa que viu a fora de les Balears. Avui partim, ni més ni manco, que fins a Alemanya.
Concretament, a una de les seves ciutats més importants, situada a la riba del riu Rin, a l'estat de Rin del nord de Westfàlia, especialment coneguda per la seva imponent catedral gòtica, el Kölner Dom, declarada Patrimoni de la Humanitat, pel seu animat carnaval i per la cervesa típica Kölsch, amb una forta identitat cultural i amb un ambient obert i universitari. És una ciutat vibrant que combina història, música i vida nocturna.
Avui, a Llencs pel Món, Colònia. I allà és na Catamàs Rigo de Sant Llorenç des Cardassà. Benvinguda, xiu-xiu, bon vespre.
Hola, bon vespre, com estàu?
Molt bé, moltes gràcies per atendre-mos.
A vosaltres.
Amén, Cata, nosaltres hem dit Colònia, perquè en alemany és Köln, ho deim bé?
Köln, perfecte, Köln. Ho deus perfecte.
Molt bé, sí, més, més neutre, exactament. Amén, normalment és a l'inrevés, no? És a dir, alemanys que viuen a les Balears.
Exacte. Per exemple, jo quan vaig venir aquí a final de novembre, les meves amigues alemanyes no en tenien perquè jo era aquí i no a Mallorca, en comparació amb els hiverns tan diferents.
Mm-hmm. Ara quan fa que vius allà? I què te va dur a donar aquest pas d'anar a viure a Alemanya?
Bé, jo vaig conèixer la ciutat de Colònia i m'hi vaig mudar en el 2022 i hi vaig estar 2 anys per fer una estada a l'estranger i aprendre l'idioma. I després vaig estar un temps, vaig tornar a Mallorca i ara hi he tornat i som aquí des de finals de novembre. Així que sí.
És a dir, fa relativament poc que has tornat a ser, a pocs mesos. Clar, i vas partir d'allà el 2002, que quant d'any tenies aleshores?
Tenia 28.
28 anys, clar. 28. I tornes després, és a dir, 24 anys després. Com ho noto? Notes molt canviat? És a dir, la ciutat t'ha rat de la mateixa manera o és diferent després de anys després?
És a dir, jo he tornat fa 3 anys que vaig estar aquí. Per tant, no, la veritat és que no l'he trobada molt canviada. Vull dir, igual un poc de caòtica i hi ha obres per tot, però bé, aquí jo me sent super, super a gust i super bé.
Quines diferències hi ha entre viure a Sant Llorenç des Cardassar o a Colònia?
Bé, la primera que ara me ven al cap és que, per exemple, puc anar a fer feina aquí en aquesta ciutat en bici, que això m'encanta. I ara veure que enyor molt poder anar a caminar i en 10 minuts a fora vila, com me passava a Sant Llorenç. I bé, els ritmes són totalment diferents. A lo millor la calma de Sant Llorenç aquí és un poc més difícil trobar-la.
I és vera que, parlant del caràcter alemany, no sé, és de Colònia, però és vera que són esquerps, són freds, quan dius tòpic, o és un mite?
A veure, jo diria que un poc sí. L'únic que sí que vos puc dir que aquesta ciutat, a Colònia, la gent sol ser, per regla general, molt més oberta i molt més tolerant. Diuen que és la ciutat més mediterrània d'Alemanya. I se nota, jo a vegades, si he anat a Düsseldorf, per exemple, sí que són encara més freds, vaig trobar.
Hi ha qualque costum alemany que t'hagi criat especialment l'atenció o t'hagi costat d'entendre?
Mirau, sí, aquesta des que es diu monges no se pot, per exemple, no pot passar l'aspirador, és una regla no escrita.
Què dius?
Però les veïnades i els veïnats se molesten perquè diu monges Ruhetag, és dia de descans, o per exemple fa poc, les meves companyes de pis me van dir, però t'han vist en el parc que reciclaves el vidre, i avui es diu monja i ningú t'ha dit res perquè a una d'elles li van dir que diumenge no se podia reciclar vidre perquè feia massa renou. Sí, això vos ho prometo, no m'ho invent.
És a dir, un segon. No, te creïm 100%, però jo no entenc si és per moda que es feina et fa renou, o les feines fan renou i la gent vol descansar, o perquè simplement és de mala educació.
No, és a dir, perquè és Ruhetag, és el dia de descans i la gent vol descansar, no vol sentir cap tipus de renou, o per exemple, si vols foradar una paret i penjar un quadre, no ho facis el diumenges. Feu amb ventilació a banda diumenge. Sí, sí, se molesten. Sí.
Déu-n'hi-do. És a dir, no ho sabien, això, és molt curiós. És molt curiós. No, jo ara penso en la gent que viu a Serenal, que tal vegades diumenges també estaria bé que el fessin a Ruhetag. Però bueno, és a dir...
Sí.
Bé, però també ho fan el diumenge encara més, el dissabte vespre, quan fan el trull.
Sí, bé, jo crec que diumenge possiblement també. Però bueno, altres qüestions, anem. Has anat mai a un Oktoberfest de veres que per allà?
No, és un lletus. No, ah, no he anat mai.
No.
Ai. No he anat mai, però me faria moltes ganes.
Ah, bueno, tal vegada enguany, no sé si encara hi seràs per allà, és octubre.
Qui sap, no sé. No descarres.
Però a lo millor no és Oktoberfest, però, per exemple, per allà hauràs sortit de festa qualque vegada.
Sí, sobretot en Carnaval, sí.
És molt conegut el Carnaval de Colònia.
Sí, moltíssim. La gent aquí està super orgullosa, com per no estar-hi. Si voleu, vos conto una mica així resumit.
Sí, sí.
Perquè resulta que el carnaval comença dia 11 de l'11 a les 11 i 11, d'acord? En el novembre, se preparen durant tot l'any per quan venen els darrers dies. Aquí aquest temps se'l coneix com la quinta estació de l'any per la gent d'aquí, i comencen el dijous, que se Weiber Fastnacht, el dijous de vespre, i no aturen de celebrar carnaval fins dimarts de la setmana següent, allà on fan Nubelfebrennung, que aquest any hi vaig poder anar i me va agradar molt. Cremen un home de bulto per perdonar-se tots els pecats que han fet durant aquests dies de carnaval. Perquè és una bogeria, és que no vos ho podeu imaginar. Jo convites a la gent que li agrada que ho vengui a veure i a viure, de veres, eh? Mm-hmm. És a dir, pots anar disfressada, és a dir, aquests dies, és a dir, veus una ciutat amb gent disfressada tan digna com si tu i jo anéssim a fer... És a dir, sí, és una passada.
No, ja ho crec, però...
M'encanta.
De dijous fins a dimarts vol dir que tot el dia estan fent bulla?
Sí. És a dir, no vos podeu imaginar, música pels carrers, fumen, beben, canten cançons, aquestes cançons, sobretot en colones, amb el dialecte. Mm-hmm. Sí, sí, és una experiència. Sí.
Per tant, aquest diumenge se fan un poc excepció, no?
Aquest diumenge sí, molt ben vist. Aquí el carnaval guanya a Ruatac i a totes les convencions.
Ja pot ben dir que, Amem, quins són els motius pels quals vas decidir tornar a Colònia? Fas-se per feina, per amor, tal vegada una mescla?
He vengut, evidentment faig feina aquí i vull continuar millorant-se l'alemany, ja que som aquí, però jo sí que vaig venir perquè enyorava bastant la meva vida aquí a la ciutat i sobretot a les meves amistats. Uh-huh. Sí, sobretot jo vaig tornar per les amistats.
És a dir, per feina i també continuar una mica l'aventura que vas deixar aparcada i que t'ha vengut de gust de recuperar. I no saps encara si fas comptes tornar a Mallorca, en quant de temps...
És a dir, que tornaré a Mallorca segur, però encara no sé quant de temps.
Mm-hmm. De moment has tingut temps per enyorar-te.
Sí que he tingut temps per enyorar-me, sí. Sí, un poquet. Sobretot aquest dia, és a dir, quan fa dues setmanes que no veus el sol i t'afecta, no? I t'has de recordar, no, és que no som a Mallorca, som aquí. Mm-hmm. Això sí que se fa dues a vegades. Mm-hmm. Sí.
Molt bé, Cata, i estàs preparada perquè te facem el test d'Illencs pel món?
Preparadíssima.
Molt bé.
Va, començant per el preu d'un cafè.
3 euros i pico, quasi 4.
Ostres... Jo ja més de 2 euros ja me poso nerviós. Sí. A veure, quin menjar de Balears t'enduries a una maleta plena?
Lo primer que penso són les tomàtilles. Perquè jo aquí no he aconseguit trobar-ne que tinguin un mínim... Sí, una mínima decència. No. Sí.
És curiós.
També, sí. Sí, bé, hi ha altres coses també que m'enduria. Enyor moltíssim en menjar, és una de les coses que més enyor.
Paraula preferida en alemany?
Heimat, que no té traducció. Mm. En molts idiomes no té traducció, però sí que se refereix a lloc d'origen, però també pot ser el lloc on tu te sents, és a dir, des del sentiment, allà on pertanys. Sí. Mm.
Heimat, molt bé, mos ha agradat aquest.
Sí.
Per tant, esteu Heimat, Sant Llorenç?
Diria que tinc un poc, una mica, escorat xapat, sí. És a dir, el primer Heimat, sobretot és Mallorca, Sant Llorenç, mm-hmm. Això sempre, i no canviarà. Però sí que aquí, aquesta ciutat i sobretot les persones que hi tenc, també m'han robat un poc el coret i m'han fet que sigui un poc Heimat, també.
I quan tornes a Sant Llorenç, què és el primer que fas quan arribes?
Si puc, anar a veure la meva fiola, que és molt petiteta, i quan arribes a l'aeroport, no sé per què, sempre pens en la mà.
I quin tòpic sobre Balears t'ha fet més gràcia sentir per allà?
Més gràcia, cap, perquè no entenen cap que sigui graciós, però sí que vos puc contar la típica broma, que m'ha parell de molt mal gust, que és que diuen que Mallorca és el T7 Bundesland, Estat Federat, i jo sí que aquí els hi tei la broma molt ràpid, els hi dic que no, bueno, que no és respectuós. Clar. I... sí, no m'agrada gens aquesta broma. De gràcia no me n'han dit cap.
No, és a dir, el manco els arranyes, Cata. És a dir, ja només per això ja paga la pena.
Sí, els hi poso un poquet les coses... clares.
Clar, els hi dius tal vegada com se pot patir aquí de certa manera. I altres coses agradables que sí que te diguin de Mallorca, que és preciós i tot això.
No, això sí, això sí, sempre. Ja, sempre. Sí.
A banda de la broma pesada, sí que és vera que, bueno, que ja ho sabem, que la valoren i que diuen també les coses bones. I moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ha estat molt agradable que mos expliquis què fas a Colònia i, bueno, si tornes, ja tornaràs en el plató de xiu-xiu i mos ho expliques en persones com ha anat tot.
Per favor, i vos convido que vengueu i, sobretot, en el carnaval, si vos agrada la bauxa i anar disfressats durant tant de dies.
No, per mi mos agrada la bauxa, Jordi?
Sí.
Lo que s'esfresses no tant.
Jo reciclaré la disfressa d'arbre i cap allà.
Però, Jordi, si te conviden fins a Colònia, hauràs d'invertir un poquet...
No passeu pena, aquí hi ha moltes tendes de disfresses increïbles.
Clar que sí.
No teniu excusa.
Clar que sí. Escolta, Cata, moltíssimes gràcies des de Colònia, Cata Mas Rigo, per atendre-mos. Que vagi bé.
Igualment, una ferrada.
Bona
Ciao.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit. Adéu.
I de Jordi, tu hi pegaries un vot per Colònia?
Jo hi pegaria un vot, després de lo que mos ha contat de ja de dijous a dimarts, tot el dia de bauxa.
Dimarts, que feim el llem per molt, mos conviden. És que jo crec que hauríem d'anar qualque dia, però bueno, serà després de la publicitat.
Radios, formación.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Cabriós.
No ho entenc.
Tal com ho vull, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Uxiuers, com esteu? Jo volia dedicar la cançó d'Altres Monocromies al meu amic Llibert, que ho està passant molt malament. I res, vull que sàpiga que l'estimo amb tot el meu cor. Una abraçada, Llibert.
Si pogués dir-te una cosa... a tu te la diria. Són violetes i taronges i altres monocromies que deformen un record on tu ja no existies. Estic a mal de cap.
I doncs sí, continuem aquí en directe a Xiu-Xiu amb la companyia Jordi Suárez, Lluís Fortor del control tècnic, i sempre és dimarts, després de Llamp al món, mos agrada fer una mirada al passat.
Que ballet quan eres jove.
Avui, a Nostàlgia, una vida de pel·lícula.
Avui hem fet d'exploradors a Nostàlgia i mos hem submergit en els records dels nostres oients i els hem demanat quin ha estat, és i segurament serà la pel·lícula de les seves vides. I què vol dir que una sigui la pel·lícula de la teva vida? Quina responsabilitat ha de tenir un film per ser considerada tal cosa? Per ventura ho esbrinarem amb ells, amb vosaltres, els oients. El primer, Dani Parreño.
Una pel·lícula que m'ha marcat molt sempre ha estat La Gran Blue. És una pel·lícula que ma mare me posava molt de petit. No és de nins, però me la posava. I xerra d'amnea i d'una connexió molt forta del protagonista amb la mà, no? I ma mare també tenia aquesta connexió amb la mà des de petita.
Is it here? Yeah.
I és una pel·lícula que vàrem veure 50 pics. Jo no me'n recordo quantes vegades m'ho posava a la tele, però moltes vegades. I no me cansava mai. Una pel·lícula molt bona i que jo m'encantava, m'encantava. Una abraçada.
How is he gonna breathe?
He isn't.
I d'ací ara sentim en Dani, que deia això, que li encantava, que li recordava a sa mare, la mà, allò que realment l'encisa i l'empeny. El Gran Blau. He de veure qualque ingredient d'això perquè una pel·lícula sigui tan important. Xavi Pou.
Per mi, la pel·lícula més nostàlgica de la meva infància és Back to the Future 2, Regreso al Futuro 2, i en català no sé com se diu. Era la pel·lícula de Nadal, per definició, la típica pel·lícula que proven cada Nadal, sempre l'agafes a la televisió, sempre veies a trossos, perquè sempre hi havia alguna cosa que tornava a trompir. I temps després la descobreixes i és màgica. La veies amb estiu, la veies amb els cosins, la veies amb uns altres cosins, la veies amb estiu germà, amb estiu pares.
Arrenca! Vinga, arrenca, arrenca, vinga! Sisplau, sisplau, vinga!
Part de la màgica per si sola duia la màgia de ser un lot jove de vacances. Quina màgia més gran que això!
Molt bé, efectivament, de Retorn al Futur, explicava Xavi Pou. Aquesta l'has vista, Jordi?
Aquesta l'he vista moltes vegades.
Uh-huh.
I mira, la vaig anar a veure quan la restrenaven a Festival Park, la van restrenar, i la gent de la sala més major la va viure amb una il·lusió, amb una emoció, no?, tornant al cine, a veure aquesta pel·lícula dels 80, no?, des de quan ells eren joves. I hi havia una il·lusió a la sala com si fos el primer pic que la veia tothom.
No, no, boníssima. I a part amb aquest Johnny B. Wood, que és fantàstic, escoltaríem durant hores i hores del programa. Però bueno, tenim molta més gent. Xavi Pomos ho explicava, és una pel·lícula nostàlgica perquè la veies amb gent amb qui per ventura enyores, que avui enyores. Una pel·lícula màgica que s'ha de redescobrir de tant en tant. I és que la pel·lícula de la teva vida no té per què ser una pel·lícula de culte. Basta que t'hagi aplegat en un moment concret i, per ventura, un puntet màgic. Jeroni Carbonell.
Hola, bon dia. Jo soc en Jeroni Carbonell i vos he de dir que la meva pel·lícula preferida sempre ha estat Naranja Mecànica. Un poc brutal, però jo sempre ha estat el que més m'ha agradat. És vera que quan era molt petit, a la infantesa, el que més m'agradava era La Història Interminable. Però són molt diferents, però aquestes dues són.
I jo pel·lícules que han tingut la gran sort, que tenen bandes sonores que són fantàstiques. En el principi ara sentíem en Jeroni, que mos ha dit no, la meva pel·lícula de la meva vida és La granja mecànica, clar, i jo no coneixia La granja mecànica. I he entès que era La naranja mecànica.
Segurament.
Perquè no, efectivament, no és cap pel·lícula, imagina que ha estat una errada. Però, men, Jordi, jo m'interessa molt saber, com a cinèfil d'aquest programa, quina és la pel·lícula, el film de la teva vida?
Has dit que no feia falta que fos una pel·lícula de culte, però en el meu cas... No, no és tan estrany. Mira, ja sona la musiqueta.
Quina musiqueta és?
La meva pel·lícula, sempre, la meva vida, serà Modern Times.
No l'he vista.
D'en Charles Chaplin.
Cinema mut, música de cinema mut. Explica'm, per què una pel·lícula d'en Charles Chaplin és la pel·lícula de sa vida d'un lot de 23 anys?
Una pel·lícula del 1932. Idò, mira, no, ja Modern Times és una pel·lícula que a nostra, per qualque motiu desconegut, perquè mon pare i mon mare mai han estat molt cinèfils, era gent que anaven al cine de tant en quant, però no era molt aficionada, i teníem aquesta pel·lícula a casa, en físic. I mos la posaven recurrentment. I jo l'havia vista ja moltes vegades, i després a l'institut havíem de fer un treball sobre una pel·lícula, i hi havia una llarga llista, i una d'elles era Modern Times. I jo vaig dir, aquesta jo la veia fa molts anys, era petit, i vaig tornar a entrar, vaig fer un treball sobre la pel·lícula, i hi havia aquest punt de que petit me feia molta gràcia, i d'adolescent la vaig començar a entendre. Que això està molt bé.
I què explica aquesta pel·lícula?
A veure, bona pregunta. Aquesta és una pel·lícula de... Bé, la premissa, bàsicament, és en Chaplin, és un treballador que... precari, durant la Gran Depressió, que mentre està fent feina perd el cap. Perd el cap i el duen a... perd el cap, sí, fa un caos absolut i se l'enduen. I a partir d'aquí és com ell intenta sortir d'espàs, però sa vida no el tracta bé, sa vida li posa traves constants.
Li passa per damunt.
Coneix una lota que també està a la mateixa situació, tots dos intenten surar, però no ho aconsegueixen.
Tot amb
no?
aquesta vis còmica típica...
Tot, clar, però és aquest punt que tot el temps, quan pareix que ho han d'aconseguir, no? Sa vida és més grossa i se'n van cap a baix. I clar, d'adolescent la vaig començar a entendre i ja després, quan vaig entrar a sa carrera, li vaig dedicar tot un treball analitzant plano per plano la pel·lícula i Estef Agé també.
Ah, anava sobre aquest film.
Bé, anava sobre tres films d'en Chaplin, però estic inclòs Temps Modern.
Molt bé.
Per tant, és una pel·lícula que he estudiat i que m'ha acompanyat sempre.
No, i que t'ha encantat. Sí, Sentir més oients. Ja, molt bé.
Una pel·lícula que sempre aquí pensa en genera molta nostàlgia és Peter Pan.
¿Dónde están esos botones?
Ja que me'n recorda quan tenia 8 anys i la veia amb mon pare, que meva, amb un format diferent avui en dia.
Somos el tesoro. ¿Dónde están?
Diferent, sinó que mon pare el comprava a su VHS i jo estava pensant en aquella pel·lícula les dues setmanes o tres que la miràvem una vegada darrere l'altra fins que en comprava una altra i tornàvem a canviar. Però record especialment aquesta perquè sé que m'ha marcat molt els personatges que tenia, la forma d'expressar que tenien aquests personatges i també a nivell visual, els colors i bé, tot el que tenia aquesta pel·lícula és veritat que cada cert temps me torna a venir i me fa recordar aquesta època.
Second star to the right shines in the night for you.
La banda sonora és en Lluís. És molt bona. Jo m'adono molt de records. Tornaré a sentir. Bueno, és que, clar, ara ho explicava en Jaume. Solen ser pel·lícules que hem vist, hem visitat i després hem revisitat. I també ho explicaves tu, Jordi, que quan tornem a veure aquesta pel·lícula, la recuperam, i veiem coses que abans no veiem.
Sí,
una cosa
és
de petit i l'altra és de gran.
Sí, els segons visionats, a més, sempre són recomanables. Veus moltes coses. I sobretot amb anys de diferència ja
Sí, però tot i així, mos hi coneixem en els diàlegs, i els coneixem de memòria. Mm-hmm. Les escenes, hi trobem errades, mos hi recreem. Crec que quan som petits, que una cosa te fascini és molt més senzill que no pas quan són grans. I a mesura que mos fem grans, però, com dèiem, tot això costa una mica més. I si no, que li diguin a en Climent Picornell que anys i anys després encara recordo un film de quan només en tenia 6.
La pel·lícula que me va impressionar quan era petit, la vaig veure quan tenia 6 anys, Ultimàtum a la Tierra.
Os voy a dejar muy pronto. Y perdonadme si me expreso con rudeza. El universo se va haciendo más pequeño cada día y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie no se puede tolerar.
La versió de 1951. M'impressionà molt un robot de ferro que era una arma imbatible. Jo crec que Ultimàtum, d'Ultimàtum a la Tierra, era el nom del robot, que no era el seu, evidentment, li deien Gore. Va ser la primera pel·lícula de ciència-ficció que vaig veure entre la por i l'admiració d'un nin.
Imagina't un nen que juga pilota amb el pare fent de porter.
I al final, la pel·lícula de la teva vida no sempre és la millor pel·lícula del món, ni la més premiada, ni tan sols la més perfecta. És aquella que te va trobar en aquell moment exacte, aquella que te va acompanyar quan ho necessitaves, la que te recorda una persona, un estiu o una etapa, perquè, en el fons, no parlar només de cinema, sinó parlant de memòria. Les pel·lícules, com la vida, no les tornem a veure igual dues vegades.
I clar, aquesta
seria un... Digues.
Després de tot aquest, de tot aquest discurs, audiència... Vols saber quina és la teva pel·lícula de la teva vida? Quina és la pel·lícula que t'ha marcat?
És que, clar, és el que... Ara riureu, perquè jo la pel·lícula... Que m'ha marcat, bueno, en són dues.
Molt bé.
Una diria que és Gris, perquè Gris, és vera que la teníem gravada, enregistrada...
Ah, Gris, la pel·lícula.
Bé, exacte, va, sí.
És que havien entès és Gris com que està una zona un poc neutra.
No.
Vale.
Gris, exacte, musical. És okay. Musical, exactament, d'en Danny Zuko, bueno, i companyia, que són allà, aquella banda, que són parellats americans, i bueno, aquesta la teníem gravada i la vèiem a l'estiu, jo em recordo que la veia, perquè és l'única pel·lícula que teníem, la teníem gravada a televisió, per paresa de nova d'anar en el videoclub, i la segona és Rocky. Que Rocky... Wow. Ah, mira, ara han trobat la banda sonora. Exactament. No, i té bandes sonores que són Bill Conti, Billy Conti, que són fantàstiques. Aquesta pel·lícula, amb un germà, la veiem molt. Jo passàvem, i clar, mos hi recreàvem, ell feia d'Apolo, jo feia de Rocky. I això, per això, és que és la pel·lícula, la meva vida, per això mateix. Crec que Rocky.
Clar, però tu eres més... O sigui, eres més Danny Zuko o eres més Rocky en el teu dia a dia?
No ho sé.
Perquè són molt diferents.
És que quan ets un nin, i tot aquests... No vull dir que són referents, amb en Rocky, a cap i la fi és un perdonavides de Filadèlfia, que acaba sent boxejador i té com aquest punt d'heroïcisme que ja m'afascinava, i amb un germà també, i mos passàvem pipa mirant d'aquesta pel·lícula, i sa 1, i sa 2, i sa 3, i sa 4, i va sortir sa 6, quan ja eren grans, i també sí, la vàrem anar a veure.
A més, cada pit se posa més intens, Rocky, no?
Sí, però sa 6ena no tenia res a veure en ses primeres. Però, bueno, he passat molt de gust de sentir sa gent xerrar de ses pel·lícules de seva vida, perquè més enllà de ses pel·lícules hi ha molt més, com tu m'ho has explicat, sa història de sa teva.
Sí, al final és que... No sé, és una cosa molt universal, no? Les pel·lícules del cine, i a tothom segur que li ha marcat, encara que no t'agradi molt, sempre recordes qualque moment, segur que te van acompanyar de petit en el cine i vares veure alguna que te va impactar, no? Uh-huh. Tot i que no siguis molt cinèfil, sempre tothom té qualcuna que li pica, no?
Exactament, i tal vegada acaba sent un treball final, com en el teu cas, serà Charles Chaplin. Però, bueno, mos ha encantat sentir-vos, mos ha encantat passar aquestes dues hores de ràdio en directe amb vosaltres, des de Xiu Xiu i Betres, i hem arribat, ara sí, al Xiu Xiu 333, com en Fernando Alonso. No feia aquesta broma aquesta, com era aquesta broma? Jo no la vaig arribar a entendre mai.
No, ara no, era 33.
Sí no.
Clar, perquè era... Clar, perquè ell duia 32, no? Havia guanyat 32 carreres i havia de guanyar-se 33.
Exactament, bona.
I era com que 33?
Xiu Xiu 333, amb Lluís Fortes, el control tècnic, i el meu copilot Jordi Suárez. Jordi, moltíssimes gràcies.
A tu.
També moltes gràcies a vosaltres, oients, per ser-hi. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora. A les 8 i 4 minuts. I ara sí, que passeu molt bona nit.
I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que en vez de dir Eivissa, diu Arbissa.